Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Estem immersos en l'operació sortida d'aquest pont de Sant Joan. Hi ha retencions hores d'ara a l'AP7 a Cardedeu i Santa Perpètua i Martorell cap al sud, a l'AP7 a Sant Cugat i Barberà i a Mollet en sentit nord. També la C58 i la C33 a Montcada, la B20 al Prat en sentit sud i la 2 a Cornellà cap a Lleida. També estan afectades en trànsit lent la B20 a Santa Coloma, al Nus i a Tiana en sentit nord, les rondes a Barcelona i tallada la GU555 a Sils en els dos sentits de la marxa per un accident. I Barcelona tindrà un comissionat específic per gestionar el turisme que arriba a la ciutat. Es tracta del professor José Antonio Donaire, un referent mundial en aquesta matèria i que està nomenat per l'alcalde Jaume Collboni amb l'objectiu d'organitzar de manera sostenible l'impacte que provoquen els milions de visitants. Escoltem Jaume Collboni.
Passem de la promoció a la gestió del turisme, d'anar a buscar més visitants, que és el que tradicionalment s'havia fet a moltes ciutats i encara es fa a moltes ciutats i països, a gestionar el turisme que ja tenim i sobretot el turisme que volem que vingui a la ciutat i com conviu aquesta activitat de visitants, turística, econòmica, com impacta a la nostra ciutat.
Com dèiem, l'encarregat de liderar aquesta nova etapa serà el geògraf acadèmic i expert reconegut en turisme, José Antonio Donaire, amb una àmplia trajectòria en recerca i assessorament a les administracions, assessorat a més de 15 països.
Un dels grans reptes de la ciutat és construir o continuar construint un model turístic que respecti el nostre entorn, que respecti la nostra identitat, la nostra cultura, i per sobre de tot que respecti la qualitat de vida dels residents de la ciutat de Barcelona. Llavors, la meva feina serà participar o contribuir a que a Barcelona el turisme sigui una força positiva.
I Justícia indemnitzarà la família de la cuinera assassinada a la presó de Mas d'Enric. 4 familiars rebran més de 40.000 euros per part de la Generalitat, tot i que demanaven 1.700.000 euros. I una tempesta en pedra ha descarregat aquest dijous a la nit a diversos municipis del nord del Segrià. L'episodi, que es va produir cap a 9:15 de la nit després d'un dia de calor intensa, ha tornat a posar en risc les collites en un moment clau per la fruita, afectant diverses zones arreu del Segrià. Segons els sindicats agraris, la tempesta va afectar sobretot la part nord de l'Horta fins a la zona de Lleida.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 20 de juny i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda Lluís Mi Pérez.
Bon dia, continua aquesta situació completament de rigorós estiu. Molta xafogor també a hores d'ara i, de fet, s'està enfilant més la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. Per tant, aquesta tarda serà molt fàcil estar llindant amb els 40 graus en alguns racons de la Cubeta de Mora i, sobretot, cap al Pla de Lleida. Molts valors al prelitoral barceloní, cas del Vallès o el Penedès, també gran part de les comarques de Girona voltant els 35 graus. Però aquesta mateixa calor ajudarà que esclatin els núvols al Pirineu i Prepirineu. En aquella banda hi haurà tempestes, sobretot del Ripollès cap a Ponent. I ja avançada la tarda, aquestes tempestes assoliran comarques com la Noguera, la Segarra, també la comarca del Berguedà o arribant fins a Osona. A la resta del país, més tranquil·litat i sempre amb aquesta calor i xafogó. Cap de setmana en el qual la temperatura tornarà a ser la protagonista, més de 40 graus demà al Segrià, però també hi haurà tempestes de tarda, especialment el diumenge. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem d'un fenomen cada cop més freqüent, peixos barats, com el peix manta que aquesta setmana s'ha trobat al Prat. Parlarem amb Montse Pal, cap de comunicació del CRAM. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la tradició tan nostrada com la revetlla de Sant Joan, amb els seus pros i contres, i la crisi de dentistes al Regne Unit. A partir de les 5 coneixerem la cantant castellarenca Mar Plaza. Parlarem de sexe a l'estiu amb la sexòloga Ruth Canals. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb els companys de Terrassa i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Associació contra el Càncer a Terrassa organitzarà el segon torneig solidari de golf, que serà el proper 3 de juliol a les instal·lacions del Real Club Golf al Prat. La inscripció té un preu de 95 euros per persona i inclou una bossa de benvinguda, el còctel, dinar i un sorteig. L'any passat van participar en aquest torneig 69 jugadors. Paral·lelament, l'entitat impulsa una nova campanya de prevenció del càncer de pell. Es tracta d'una exposició itinerant a biblioteques, centres cívics i casals. L'objectiu és sensibilitzar la ciutadania sobre la protecció solar i la prevenció. En aquest sentit, els professionals sanitaris recorden que la pell té memòria i alerten dels perills de l'exposició al sol, sobretot en aquesta època de l'any. Per això fan una crida a la població per protegir-se i evitar l'exposició al sol en les hores centrals del dia.
Gràcies, Sergi. I ara continuem per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Avui acaba el curs escolar, però unes 350 famílies de Sabadell es troben ara mateix en llista d'espera per entrar en una de les escoles bressol municipals el curs que ve. Tot i que aquest volum continua sent alt, són menys famílies que no pas el curs passat, quan se van quedar fora més de 400. En total, l'Ajuntament havia rebut 1.136 sol·licituds per accedir a les escoles bressol públiques i d'aquestes, a 756, se'ls ha assignat la primera opció. Les escoles bressol municipals amb més demanda han tornat a ser les de Vapor-Buixeda, al centre, Creu Alta i Canllong.
Gràcies, Júlia. I anem ara fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Aquest juliol es compleixen 15 anys de l'arribada del metro a Pompeu Fabra i als barris de la Salut i Llafià. L'alcalde del moment, Jordi Serra, defensa que els fets van permetre una gran transformació a la ciutat. Una Badalona que el socialista veu decadent 15 anys després, davant el que considera una manca de capacitat política de tirar endavant projectes. Serra, que va ser alcalde entre 2008 i 2011, recorda la dificultat per aconseguir fer arribar el metro al centre i al districte 4. Defensa que projectes d'aquesta envergadura necessiten polítics amb capacitat d'exercir influència fora de Badalona i creu que la ciutat està aturada de fa anys. L'exalcalde no creu que sigui una qüestió d'inestabilitat política, sinó d'incapacitat de tirar endavant projectes que fa que aquests s'eternitzin. L'escoltem.
És una qüestió d'inestabilitat, és una qüestió de capacitat. Jo crec que no hi ha capacitat de tirar les coses endavant i les coses s'eternitzen d'una manera absurda. Jo crec que Badalona en aquests moments està un pèl decadent. I em sap greu. Jo crec que es podria fer molt més del que es fa, molt més, que no és una qüestió de majories polítiques, que és una qüestió de capacitat, d'il·lusió, de voluntat política i, sobretot, de voluntat d'execució.
Com a exemple, Serra ha criticat que la biblioteca de Can Casacoberta porti 6 anys tancada, quan el seu govern va trigar 3 anys a tirar a terra l'illa de Can Fradera per construir l'actual plaça Pompeu Fabra.
Gràcies, Anna. I ara continuem pel Prat de Llobregat. Ivan Conde, bona tarda.
Fins a una vintena de ràdios locals associades a la xarxa han celebrat durant aquest matí el Dia R, una jornada radiofònica en què ha participat el Prat Ràdio i que té com a objectiu posar en valor la tasca de les ràdios locals catalanes en la cobertura de situacions excepcionals i en esdeveniments d'interès comunitari. Al programa ha tingut lloc una conversa amb la CAPSA, que el proper dilluns 30 arribarà als 30 anys de vida. Willy Macià, una de les ànimes de l'equipament, ha destacat el forat que va omplir la CAPSA per a tota una generació d'artistes de la ciutat i com les noves generacions van agafant el relleu.
Que llenó un espacio, una carencia que había en la ciudad para hacer música, locales de ensayo, escenarios, no había, siempre se estaban inventando escenarios en diferentes sitios de la ciudad. Yo recuerdo que es como hacer un agujero de arena en la orilla y que te entre todo el mar ahí, o sea, la rellenamos. Esta generación se ha ido haciendo grande, sigue siendo usuaria de la CAPSA, pero està llegant també a la gent nova.
Un dels plats forts del 30è aniversari de la CAPSA és el concert Marató, que es celebra aquest dissabte 28. Més d'una desena d'artistes locals, com The Blue Majors, Ponce Lam, Alfred, Heidi amb The Boobies i Elena Grueso, entre molts d'altres. Escoltem Lucía Vilchez, cap de comunicació de la CAPSA.
Tindrem 13 grups que aniran doncs, pujant un rere l'altre sobre l'escenari i doncs, hi ha grups des dels 20 anys fins als 83, des del metal fins a la música urbana.
Des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit pujaran a l'escenari per rendir homenatge a una sala que forma part del seu desenvolupament artístic i personal.
Gràcies, Ivan. I acabarem amb la crònica de Sant Cugat, Saravella.
La revetlla de Sant Joan és a tocar i amb ella reobren les paradetes de petards i altre material pirotècnic. Enguany, a Sant Cugat s'han habilitat 6 punts de venda que estaran oberts fins al 24 de juny. Un és a la plaça dels Abats, l'altre a la plaça de les Portadores, l'altre a la carretera de Rubí, un altre a la plaça de l'Oli, un a la plaça dels Basters i l'últim al carrer Pere Serra. Com cada any és important tenir en compte algunes normatives. Del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit encendre cap foc en terrenys forestals ni a menys de 500 metres de distància d'aquests. La prohibició inclou explícitament el llançament de petards, coets, focs d'artifici o altres objectes amb foc. A Sant Cugat aquesta prohibició afecta total o parcialment els barris de Valldoreix, Can Barata, La Floresta, Les Planes, Centre Oest i Centre Est. Per poder gaudir de la revetlla de la manera més segura possible i minimitzar els riscos, també cal tenir en compte alguns consells de protecció civil. Pel que fa als petards, mireu de comprar-los en punts autoritzats, seguiu les instruccions del fabricant i eviteu guardar-los a les butxaques. Utilitzeu metxes o mitjans segurs per encendre'ls. Un cop encesos, no els subjecteu amb les mans ni els poseu a prop de la cara i al cos. Vigileu que no hi hagi líquids inflamables a la vora. No encengueu cap petard dins de les cases. Si feu la revetlla a l'exterior, recordeu recollir la roba estesa i els sandals i tanqueu les portes i finestres. No fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles o similars. Si heu d'encendre petards, no us poseu gel hidroalcohòlic. També cal recordar que per poder fer una foguera cal comptar amb l'autorització de l'Ajuntament.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Cada cop és més habitual els varaments de peixos manta a la costa mediterrània. Des del mes de maig s'han fet més d'una vintena d'assistències d'aquests animals a Catalunya, però també a les Balears, al País Valencià i Andalusia. L'últim ha estat aquesta setmana al Prat de Llobregat. Marxem cap allà on tenim a punt ja Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres ha aparegut a la platja del Prat un peix manta. L'animal ha estat atès pel Centre de Recuperació d'Animals Marins, que ha pogut confirmar que podria tractar-se d'un nou cas dins de preocupant augment de varaments que hi ha d'aquest tipus d'espècie al Mediterrani. En els darrers mesos, de fet, s'han registrat prop d'una vintena de casos similars a Catalunya, a les Balears i també al País Valencià. En parlem de tot plegat amb Montse Pal, i és la cap de comunicació del CRAM. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Lluís. Gràcies per convidar-nos.
Doncs expliqueu-nos, què us vau trobar ahir exactament a la platja de Prat? Això va ser cap al migdia, no?
Sí, cap al migdia vam rebre avís per part dels socorristes de la platja del Prat d'una mòbula, una manta, que s'apropava bastant a platja. Vam anar en un parell d'ocasions fins a la platja, però l'animal entrava cap a dintre i no l'arribava a veure. Però sí que una miqueta més tard va arribar a encallar sorra i aquí ja vam començar tot l'operatiu d'assistència d'aquest animal.
Uh-huh. En quina etapa estava l'animal?
L'animal presentava diverses ferides. No sabem el motiu de la causa, però bueno, que presentava diverses ferides bastant greus i després bueno, la complexitat que comporta, no?, el fer una assistència d'un animal d'aquestes magnituds i a més a l'aigua, i vam estar diverses hores amb l'animal.
Uh-huh. Vau poder confirmar, no?, perquè deies que es tractava del mòbula mobular, que és aquesta espècie que de fet està en perill d'extinció.
Sí, és una espècie que està en perill d'extinció, mai fins fa molt poquet s'havien enregistrat tant casos no només d'albiraments, sinó també d'encallaments de costa. Com bé deies a l'inici, des de maig són una vintena de casos que hi ha hagut d'assistències tant a Catalunya, Comunitat Valenciana, Balears i Andalusia. I això bueno, són coses que no havien passat i el que ha fet no, és crear un grup de treball, de científics de les diferents comunitats autònomes on està involucrat des de centres d'investigació, universitats, els centres de recuperació i les administracions per treballar en plegat i intentar esbrinar què està passant. Vale? Perquè, com deia, mai se n'havien enregistrat aquests tipus d'albiraments i d'encallaments i és necessari doncs, agafar la major informació possible doncs, per intentar estudiar què està passant i ajudar-los.
De moment, a què creieu que pot respondre aquest augment doncs, d'albiraments?
No se pot, a dia d'avui no hi ha cap conclusió que digui no, el que pot estar passant, perquè no hi ha un patró comú tampoc a totes les comunitats autònomes. Avui, o sigui, a dia d'ara, l'important és fer els estudis de post-mortem d'aquests animals i agafar totes les dades possibles perquè puguem treure no, possibles conclusions a futur.
Uh-huh. En qualsevol cas, bueno, ja ho deies, no?, que l'animal finalment va morir, no?, després d'aquestes 3 hores, no?, va ser d'intervenció pràcticament.
Sí, més o menys unes 3 hores des del que vam estar a l'aigua i l'animal va ser traslladat ahir mateix a la Universitat Autònoma de Barcelona, que és on faran avui la necròpsia d'aquest animal per intentar també agafar totes les dades possibles, però intentar també esbrinar la possible causa de mort.
Clar, quan es trobeu amb un cas com aquest, és a dir, arriba un animal,
disculpa, no? Disculpa, no la possible causa de mort, la possible causa d'encallament.
Exacte. Volia preguntar-te, Montse, quan us trobeu en una situació com aquesta, no? Arriba un animal a la platja, a més, el teniu davant, a la platja de Prat concretament, com actua el CRAM, com actua el Centre de Recuperació d'Animals Marins, no, i també doncs, com es determina si s'ha de traslladar o no al centre o quin és el protocol, vaja, en definitiva.
Clar, varia molt en funció del grup faunístic. En el cas de tortugues marines i aus marines, ens desplacem al punt on hagi estat avistat o hagi estat capturat accidentalment, que principalment amb les tortugues és per pesca accidental, i ens traslladem per traslladar l'animal fins aquí al centre de recuperació i començar tot el procés no, de recuperació. En canvi, amb altres animals, que són ja de grans dimensions i que moure'ls fora de l'aigua l'únic que fa és desencallenar, o sigui, al final comporta que la situació empitjori, que és el cas dels cetacis i els elasmobranquis, no? Com el cas de la mòbula d'ahir, que es tracta d'un elasmobranqui, som nosaltres que traslladem tot el... fem com una UBI mòbil, no? Traslladem tot el que necessitem a platja per treballar in situ amb l'animal. O sigui, el procés comença habitualment per un... O sigui, el ciutadà que ha vist l'animal, que truqui al 112, que és molt important, que és al final la rapidesa és molt important en aquest tipus d'accions i és així és el que fa que nosaltres ens puguem traslladar el més ràpid possible al punt on està l'animal i començar tot el procés d'assistència. I també a remarcar que també és molt important que no hi hagi cap tipus de manipulació de l'animal per part de la ciutadania i que tampoc s'intentin reintroduir els animals a mar. Primer de tot per possibles malalties que es poden transmetre i també per una manipulació incorrecta per part de l'animal, que pot ser dolent per l'animal, però també per l'humà, que també pot rebre també un cop no necessari.
Per tant, el més important quan alguna persona no, ha vist un animal d'aquest tipus és trucar i no fer res, és a dir, no tocar l'animal, en aquest sentit. Podríem resumir-ho.
Sí. Trucar al 112 i no fer cap tipus de manipulació sense cap tipus d'autorització.
que de fet ho veiem allà en aquests vídeos que s'han pogut veure, no?, per xarxes socials, no?, que es deia tothom enrere, no?, manteniu una miqueta de distància respecte a l'animal.
Sí, és molt important aquesta distància de seguretat, que permet també silenci i reduir l'estrès durant l'assistència.
Clar. T'anava a preguntar, dèiem que aquesta espècie, no?, la mòbula mobular, és en perill d'extinció. Parla'ns de què és aquest animal, de com és aquest animal, quines característiques té aquesta manta, peix manta, no sé com s'ha de dir.
Es tracta d'una manta, mòbula mobular. Jo no soc tècnica de biologia per explicar-te moltes característiques de l'animal, així que un altre dia podem organitzar una trucada amb algun expert d'aquí al CRAM perquè t'expliqui.
En qualsevol cas, quina importància té el fet d'això, no?, que es tracta d'una espècie en perill d'extinció, quina importància té?
Clar, al final, quan són espècies amenaçades, significa que la població està molt reduïda i totes les accions de conservació i recuperació que es puguin fer d'aquests animals són molt necessàries per intentar que l'espècie millori.
Uh-huh. Tornant al que dèiem a l'inici, no?, al respecte de les possibles causes d'aquest varament, que doncs, hi ha aquest grup de científics, no?, que està treballant-hi, no sé si creieu que el canvi climàtic té alguna cosa a veure, i ho relaciono justament amb la posta d'ous de tortugues, no?, que cada cop és també més habitual a la costa mediterrània.
Sí, està clar que el canvi climàtic està fent canvis en les rutes migratòries o d'alimentació o de reproducció de molts animals. Podria ser una possible hipòtesi en el cas dels encallaments o els albiraments de mantes, però que també hi ha altres hipòtesis sobre la taula que també s'han de treballar i analitzar. I sí, en el cas de la tortuga careta, ara pues, estem en plena temporada de nidificació i podria ser, no?, que en els propers dies alguna tortuga, una femella, surti de l'aigua per la nit per intentar fer una posta, i això està passant per l'escalfament global. Les nostres platges mai han estat zona de nidificació estable d'aquesta espècie, o ha estat al Mediterrani Oriental. Les zones com Turquia, Xipre, Grècia sí que tenen estabilitat, no?, en quant a postes de tortuga marina, i algunes estan buscant una estratègia de supervivència, buscant temperatures que siguin més aptes per tot el procés de nidificació, perquè és important saber, per part de les tortugues marines, que el sexe de la tortuga es determina per la temperatura d'incubació dins la sorra. A més temperatura neixen més femelles i a menys temperatura més mascles, i degut a aquest escalfament global estan naixent més femelles que mascles, i això és un problema per la conservació de l'espècie, i estan intentant, no?, buscar noves zones on les nostres platges en aquests moments són un lloc idoni per fer tot el procés de nidificació.
Uh-huh. N'hem parlat en els últims anys justament perquè van aparèixer doncs, això, no?, diversos nius, com tu dius, en llocs on no és habitual. Des de quan esteu detectant que succeeix aquest fenomen?
Està començant des de fa una miqueta més d'una dècada, o sigui, al final és molt, molt recent, i sí que hi ha anys amb més postes que d'altres. L'any 2023 va haver-hi un total de 10 nius a Catalunya, que va ser la temporada més de rècord, per dir-ho així, de registres. L'any passat només va haver-hi un niu a la Sabinosa, a Tarragona, i bueno, hi veiem a veure què passa aquesta temporada, i també aquí en aquest cas és molt important remarcar de nou que en el cas que veiem una femella a platja és no tocar-la, no molestar-la, no fer cap tipus de llums, no fer-nos fotos, selfies, i trucar molt ràpidament al 112, i això, silenci, sense cap tipus d'il·luminació, i mantenir molta distància i gaudir, que si tenim la sort de veure, doncs gaudir del moment mentre arriben tots els especialistes que formen part del protocol de nidificació aquí a Catalunya.
Això t'ha de preguntar, com podem identificar, no?, si hi ha una tortuga que ha posat ous, no?, a la sorra? Com es pot identificar això? Com es pot veure?
La tortuga, la femella de tortuga, quan surt de platja, deixa un rastre molt característic a la sorra, que és molt semblant a una roda de tractor. La diferència és que hi ha un rastre d'entrada i un rastre de sortida, no?, o sigui, d'aigua fins a sorra i de sorra després a mar. Llavors, això ens pot donar una idea de que allà podria haver-hi un possible niu de tortuga, i en el cas que ho veiem és molt important no trepitjar-lo i evitar, no?, que altres ho trepitgin, que també trucant al 112 es desplaçaria el més ràpidament també la policia local per tancar, no?, la zona on hi ha el possible niu, esperant doncs, que els especialistes es traslladin per verificar si hi ha un niu o no.
En el cas de que hi hagi un niu, precisament, abans deies, no? Igual que amb la resta d'animals marins que es puguem trobar, calma, sobretot doncs, trucar al CRAM, trucar a les autoritats locals, en aquest cas, per exemple, doncs, a la policia local, per exemple, no? Com vosaltres actueu des del CRAM, també, doncs això, per protegir el niu, i quin és el protocol d'actuació? Perquè en els últims anys, quan ha passat això, no? Hem vist que hi havia una parada de tortugues que potser sí que es quedaven a la platja, d'altres que potser traslladava al CRAM, no sé, explica'ns com funciona això.
Sí, al final, tot el procés de nidificació està liderat pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya amb la coordinació del Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic i entrem dintre de tot el protocol d'actuació la Fundació CRAM, també la Universitat de Barcelona i diferents, no?, també agents per estudiar aquests fets i donar suport en els processos de nidificació. Llavors, en el moment, no?, que hi ha aquesta trucada al 112 i ens avisen que podria haver un niu, és quan els tècnics doncs, comencen ja a desplaçar-se fins a la zona i començar a treballar. Llavors, principalment, els nius doncs, es mantenen, no? s'estudia el número d'ous que hi ha als nius i es manté el niu a platja i comença tot el que és l'ajuda a nivell de ciutadania amb la sensibilització i custòdia d'aquests nius. Estan aproximadament uns 2 mesos incubant-se i és molt important, no?, aquest moment per fer sensibilització sobre aquests fets i que més gent doncs, que passa per la platja doncs, sàpiga, no?, que aquestes coses poden passar a casa nostra. Sí que a vegades també hi ha una part que s'incuba de manera artificial per una part també d'investigació i estudiar aquests fets que encara continuen sent novedosos i també per evitar, no?, que al final és una manera de garantir que una part de la posta tirarà endavant perquè, bueno, a platja poden haver-hi també doncs, contingències, no?, climàtiques que poden ficar en perill la posta.
Quin seguiment es fa, precisament, doncs, això, d'aquests nius, d'aquestes tortugues, perquè també se'ls col·loquen, no?, un GPS en alguns casos, també, per fer-ne seguiment.
En el cas que, per exemple, doncs, puguem arribar, no?, perquè la distància també marca molt, que al final a cobrir tot el litoral català hi ha molta distància, però si ja hi ha la sort, no?, que es comença aquest procés d'activació quan veuen la tortuga, no?, fer el niu, que moltes vegades ja ho sabem al matí següent quan es veu el rastre, però si es troba la femella que fa el niu i es pot marcar, primer pots reconèixer la tortuga, no? En el cas, per exemple, doncs, que sigui una antiga pacient del CRAM o d'un altre centre de recuperació, això es pot saber pel microxip, no?, que col·loquem a tot el Mediterrani, doncs col·loquen el microxip per poder identificar aquest exemplar. I també es fa un control, no?, també de salut i de salut de l'animal. I per últim, si es pot, també es pot marcar a nivell satelital i això permet seguir la ruta, no?, d'aquest animal perquè les tortugues marines fan postes cada 15 dies. Llavors pot ser, no?, que és una manera de facilitar, no?, aquest seguiment i saber aproximadament, perquè tampoc es pot saber tot al 100%, doncs quan podria tornar un altre cop a una platja a fer de nou la segona posta.
Us heu trobat amb alguna tortuga que hagués estat atesa al CRAM, no?, i que heu tornat a trobar després? No sé.
No, hi ha una tortuga... Sí, hi ha una tortuga que és la mascleta, que és la tortuga que nosaltres diem que és la més famosa al final aquí a Catalunya, que és una tortuga que ha fet diversos nius a Catalunya en diferents temporades i també la vam marcar satelitalment, o sigui que, bueno, que també és molt estimada perquè ella més també és visualment és molt fàcil reconèixer-la perquè té una malformació a la closca i va, ara de memòria no m'ho sé, però han sigut diversos estius cada 2 anys que ha fet niu aquí a Catalunya i sempre doncs, al final fa molta il·lusió que a més hi hagi aquesta, o sigui, que tornin, no?, que repeteixin, també és molt important perquè al final és una manera de dir, no?, que elles decideixen que aquí poden, no?, fer el seu niu.
Molt bé, doncs hem parlat amb Montse Pala, ja és la cap de comunicació del Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, doncs, sobre aquest peix manta que ha aparegut justament aquesta setmana, però també sobre aquestes tortugues que potser poden venir les properes setmanes a posar ous a la nostra costa i, per tant, hem de tenir molta cura i saber com cal actuar en cas de trobar-nos amb aquesta situació. Montse, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem aviat.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Bèstia. Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Dos quarts de cinc de la tarda, moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui divendres la compartirem amb Maribel Cayuelas, excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. La tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com portes la calor?
Doncs com tothom. A més, m'estic començant a constipar fa una estona.
Els aires.
Quants estornuts, no sé. Sí.
Ens hem de protegir, eh?
I ens hem d'anar acostumant. Clar, canvi climàtic, doncs aquesta calor al mes de juny és el que toca.
És el que toca, sí, una mica més del normal, amb uns graus més, però sí, és la calor de l'estiu. Anem a Sabadell, saludem la Georgia Mainou, que és autònoma. Georgia, bona tarda.
Hola.
Com ho portes?
Ja fatal, no l'aguanto, no puc.
No l'aguantes?
És hivern, no sé si és perquè vaig néixer per Nadal, nena... però jo soc d'hivern i hivern.
Jo també vaig néixer a l'hivern i sóc més d'estiu.
Calla, home. Això és que ets jove.
Sí, clar, mira.
Ja t'ho dic jo, quan més gran et vagis fent, menys l'aguantaràs.
Això em diuen, però no...
Ja veuràs.
Home, la calor molesta, la calor excessiva molesta, però... Pel que suposa l'estiu, m'agrada més aquesta època que no l'hivern.
Ai, no.
Que a les 5 a fosques ja t'has de tancar a casa.
Ai, sí, que bé.
Mira que bé.
És més familiar, home.
És més familiar. Va, no ho sé. Tot té els seus què. Deixeu-me que saludem l'Emili Miquel, que és exdirector de l'oficina de Correus del Prat, i el tenim precisament aquí, al Prat. Emili, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Tu què, com ho portes?
Doncs he vingut per l'ombra, ara he arribat a l'estudi aquí amb aire condicionat, doncs perfectament, però sí, anava agafant l'ombra, perquè el sol, la veritat és que era una mica complicat, perquè déu-n'hi-do aquests dies la calor que estem patint tots plegats.
Sí, sí.
Damunt de la mitjana, em sembla, no?
No és
normal.
Són uns graus més, però vaja que... mira, ara estava mirant una notícia que esgarrifava una mica, no? Potser no la trobaré, però vaja, que sí, que les temperatures van augmentant, i tot i que estem en l'època de calor, ja comença a ser excessius els graus de temperatura que hem de suportar. Per tant, doncs molta precaució, i a veure si entre tots aconseguim frenar aquest creixement de les temperatures. No sé si serveix d'alguna cosa tot això de les cimeres, però vaja, el propòsit seria això, doncs establir una barrera per no continuar augmentant aquests graus a la Terra. Anem a parlar d'una celebració molt nostrada aquesta nit, la més curta de l'any, la Revetlla de Sant Joan, una de les nits segurament més boniques, això va per barris també, i a gustos, però alhora també una de les nits més perilloses. Vosaltres quina relació teniu amb aquesta celebració, la de Sant Joan?
Doncs a mi no m'agraden els petards, m'agrada la coca, que vingui la família a la nit, menjar la coca, estar una estona junts, però els petards... A més, és que si vaig pel carrer i hi ha criatures que te'n tiren, em fan una por. No sé, que una festa tan bonica provoqui tants problemes, perquè que els incendis, que no fem fogueres, que no tirem... És clar, aquí ja s'han cogat sobretot, em sembla que hi ha... gairebé la meitat, un 40% del territori d'aquí, sí, és zona forestal.
Sí,
i correcte. Cada any igual, cada any avisen que no es tirin petards, que no es facin fogueres, que... però bueno, la gent, no sé, poc seny.
Sí, hi hauria de tot, però com dèiem és això, una de les celebracions més boniques, però també una nit amb parells. Georgia, quina és la teva relació amb Sant Joan?
A mi m'agraden els petards.
Sí?
Sí, a mi m'agraden. Però aviam, a mi ja se m'ha passat l'edat de tirar-los, i ara el que més em preocupa són els animals.
Precisament pels petards, no?
Pels petards. Sí, ho passen tan malament, pobrets, tots, absolutament tots, gats, gossos, i la gent no n'és molt conscient, se'ls ha d'adopar, pobrets, perquè no pateixin. A més, la gent tira petards a llocs que dius, però cal, fill meu, fotre un petard aquí, saps? Jo me'n recordo aquí a la botiga que teníem la màquina de refresc, per no dir la marca, saps? Doncs per on treien les monedes, li fotien un tro a dintre,
home,
i tancaven. Passava,
sí,
que passava,
sí,
tot...
Una gambarrada, no? Una bretolada,
sí, sí, o sigui,
amb tota regla.
Una bretolada, queien totes les monedes, queien les Coca-Cola, el refresc... però no. Si es fa amb seny, és divertit. Sempre i quan, però el que et dic, fer-ho amb seny i vigilar molt la canalla petita i ensenyar-los-hi molt bé que no es pot portar una metxa a la mà i els petards amb un altre,
val? La Georgia posa en el focus els animals, però també hi ha persones sensibles.
Molta,
que
sí.
que també pateixen pel tema dels petards, eh? No ho oblidem. Emili,
no us heu fixat, però no us heu fixat que bastants anys enrere, a principis de juny ja es començaven a sentir petards, sobretot el dia 15. Ja
ara, i ara no, aquest any no.
I ara no? No, ja fa uns quants anys que no.
Sí, sí.
És que són cars, els petards.
Això també.
Això és una altra.
Emili, vinga, la teva relació amb el Sant Joan.
La meva relació... Jo estic pensant quan jo tenia la gossa, que es va morir ja fa 4 anys, que ho passava molt malament perquè... Els gossos són extraordinàriament, no tots, perquè n'hi ha que són més passotes, però la majoria són bastant sensibles per l'oïda, no? El tema dels petards. Jo recordo que ho passava fatal, li havíem de donar unes pastilles, una mena d'ansiolítics, i jo la portava a passejar a l'aeroport, que era l'única zona on no se sentien els petards. Llavors, la meva relació amb els petards era bastant dolenta. Ara, com que no tenim la gosseta... és diferent, però de totes maneres nosaltres ens bunkeritzem, ens tanquem a casa i la coca, el cava, algun programa de tele que estigui bé, i bunkeritzats, i llavors esperes que cap allà hi ha un moment àlgid, que és la una, les dues, que allò sembla la guerra, sembla que s'acabi el món, i després la cosa va afluixant, i quan arriba la matinada dius, ja s'ha acabat la guerra. I després, quan surts a passejar al matí, és allò de paisatge després d'una batalla, no?
Sí.
I veus tot el que ha passat. Jo recordo com a director de correus que sempre hi havia alguna bústia que la vandalitzaven i posaven petards allà, i per fer soroll, i per fer... Sempre, cada any, hi havia una, dues o tres bústies que patien aquesta vandalització. És la festa, no? És la disrupció que suposa una festa, i amb tot el que comporta, tant de positiu com de negatiu.
De totes maneres, és una celebració que ens agrada en general, a tots, grans, petits, que es manté en entre les nostres tradicions... però que ha anat canviant amb els anys. Jo no sé si fent una mica una retrospecció en els anys de la nostra infantesa, nostra joventut, aquestes celebracions de Sant Joan es vivien d'una altra manera. Ho recordeu?
Jo no.
Es vivien amb fogueres, eh?
Amb fogueres.
Amb fogueres al carrer.
Sí, senyor.
Perquè els nens anàvem a buscar llenya, anàvem a buscar... Els veïns ens donaven mobles, fusta, que tenien mobles que tenien que ja no els feien servir, i llavors cada carrer organitzava... Els nens de cada carrer organitzaven una gran foguera. Les fogueres ja no existeixen.
Ja, estan prohibides, han de ser controlades.
Clar. No sé si en poblets petits doncs encara es fan fogueres, per descomptat que al Prat ja no es fan fogueres. Allò era molt divertit per la canalla fer fogueres, i això és una de les coses que recordo jo.
La tradició, no?
el significat de Sant Joan és llançar a la foguera tot el que ja no...
El que és vell, no?
El que és vell, el que ja no necessites a la teva vida... Bé, bueno, això demà que no digui res perquè algú encara hi fotria algú. Però, sí, sí, representa que és el que tu no... El vell, el que ja no necessites. I per això es tiraven mobles i es tiraven tot el que... I a més hi ha molts, com es diu això? Ja no em sortirà el nom. El dia, la nit de Sant Joan, fer... Ai, ara no em surt el nom, Carme.
El què? Es feien... A veure, jo recordo, a la meva època, efectivament, que es feien aquestes fogueres per carrers, que era... s'organitzava dies abans, No penseu que això era el mateix dia muntem la foguera, no. Que les fogueres es muntaven amb dies per endavant i s'havien de vigilar perquè, si no, venien els del carrer de baix o de dalt a robar-te tot el que poguessin de la teva foguera. I després sí que hi havia una cosa que no sé si també vosaltres la compartiu, i és que eren celebracions que es feien al carrer.
Sí,
amb els veïns.
Ritual.
Amb els veïns.
Sí? Ara m'ha dit el nom.
Rituals, sí, també, ritual. Clar. Sí, sí.
Perquè és la nit, penso... la nit sí. De... Sí, sí.
Jo penso que ara...
Vinga, Maribel, endavant.
No, jo penso que ara... Jo, a Sant Cugat es fa, però em sembla que gairebé la majoria de pobles, així, ciutats, que es fa això de la flama del Canigó.
Sí.
Perfecte, es fa una foguera gran, controlada, amb el permís de l'Ajuntament, que saben on la poden fer, en quin moment, i ja està, amb aquesta foguera no cal fer-ne més, perquè és un perill.
Avui dia sí, però abans també el perill existia i en canvi tampoc no hi havia tants problemes com podrien haver-hi avui dia. M'explico? Jo no recordo
que... Sí, per exemple, Carme, pensa quants habitants tenia Sant Cugat quan tu estàs parlant d'això.
Doncs en aquella època potser 30.000 i ara estem en els 5.000.
En els 90, sí. Per tant, també és diferent, no? No és el mateix un poble més petit, més on tothom es coneix, que clar, aquí passa pues, com a internet. Si no et coneixen, pues, fas una bretolada, tires això que deia l'Emili, un petard a correus, no sé.
Què més volia apuntar
l'Emili? El que recordo és que els petards eren més inofensius, en dèiem coets també, eren més inofensius i ara són molt sofisticats i molt potents, ara són és com un míssil terra-terra. A vegades quedes absolutament esgarrifat perquè de cop i volta penses que han tirat un míssil, és una cosa esgarrifosa, i llavors eren molt, molt més innocents. Després va començar a complicar-se una mica el tema i eren petar-se una mica més d'allò, i ara ja la sofisticació és impressionant, també per això suposo que el preu ha pujat.
També.
La gent potser sí. Compra menys.
Ara em sembla que hi ha alguns llocs, jo vaig veure que era a Barcelona, que han fet uns petards que en diuen de baixa sonoritat. Però bueno, espurnes en fan, El que passa que no fan aquest soroll tan no sé, esgarrifós, que tiraven un tro. Jo de petita, només bombetes i les bengales. Fins que ja no vaig ser una mica més gran i tampoc no m'ha agradat, no m'ha agradat gaire.
El que també és curiós és que és una festa que no compartim amb ningú més, com a mínim aquí a la península. Jo recordo haver anat a Madrid per la Revella, per feina, estar a Madrid.
A la zona de Llevant, sí, no, Emili? La zona de Llevant?
Sí, però però em sembla que no és exactament com la fem nosaltres, una cosa així. Potser és una cosa més... organitzada, més institucional, no? Perquè ja són molt dels coets, no?, dels petards. Però em sembla que exactament com la fem nosaltres, no. I per descomptat, si te'n vas a Castella, Madrid, al nord, res, jo recordo Madrid, que esperar alguna cosa, perquè la Revella esperes que faci que hi hagi, que algú tiri algun petard, i no, de cap manera, passa completament desapercebuda.
És molt mediterrània, aquesta festa.
Sí, sí, sí.
I ara que diem això, també la relacionem molt amb la platja. Aquí no ha passat una nit de Sant Joan a la platja.
Sí, no tiro.
Sí, sí.
Sí o no?
Ui, tant.
Sí.
Sí, sí.
Que és que vas...
Però vas a... Sol, i banyar-me.
Vinga, a veure, pas a pas. Emili, Jorge i Maribel.
La temporada de l'estiu començava... per Sant Joan. És a dir, la gent no es banyava, normalment la gent no es banyava fins que arribava Sant Joan. I llavors, quan arribava Sant Joan, s'inaugurava... aquí al Prat jo recordo que la gent començava a banyar-se a partir de Sant Joan, no abans de Sant Joan, estava com establert, i ara la gent ja comença abans, potser també perquè el clima ha canviat i ja comença a fer calor a vegades a finals de maig, però s'inaugurava l'estiu, era una mica començar l'estiu, començar la temporada de la platja per Sant Joan.
Sí. Georgia.
No, fer la fogata a la platja, quan estàvem allà a Tossa, fer la fogata a la platja, saltar, tirar un paper amb els tres desitjos, cremar-lo i saltar per sobre, esperar que es fes de dia i banyar-nos. I d'això fa mil anys.
D'això se'n diu joventut, no?
Ai, sí. Mare meva. Sí,
joventut divino tesoro, no?
I tant, ja, i tant. Maribel, i tu què apuntaves?
No. Jo deia que, en el meu cas, a mi no em deixaven sortir de nit. Bueno, com a mi n'hi ha molta gent de la meva edat d'ara, A les 10 a casa. En canvi, la nit de Sant Joan era l'únic dia que et permetien anar amb la colla, fer la revetlla... Bueno, nosaltres moltes les fèiem a casa dels amics i anàvem primer les amigues a fer els canapés allà amb sobrassada, amb foc.
Us cuidàveu, eh?
Sí, i era l'únic dia que em deixaven tornar més tard, que clar, per mi tornar a la una de la matinada, allò, bueno, era tremendo, però clar, m'havien d'acompanyar, Oh, sí, tampoc.
Ja.
No podia anar sola, però sí, clar, i després el vestit que t'havies de posar per Sant Joan i com et posaries per la revetlla, i no sé, era tot un esdeveniment. Sí, clar. Sí. Era com fer-te gran. Jo, en el meu cas, era la sensació de que t'obrien la mà, no? De que ja anaves fent gran. I sí, és una festa molt bonica, en realitat,
Sí, senyora.
I dic una cosa, a mi la coca de llardons m'encanta. Jo a vegades en faig, encara que no sigui Sant Joan.
És el que dèiem abans, que és una festa per a totes les edats. I quan l'has viscut en diferents etapes de la vida, que vas veient els canvis, jo crec que és una de les festes més xules, no?, que podem compartir, i que la sort que tenim és que encara la gaudim, no? I la conservem. Però dèiem abans, també és una festa que genera problemes. Hem parlat dels animals, hem parlat dels petards, però i la carretera? I els incendis, que la Maribel apuntava, doncs aquest sí. 40% de massa forestal que tenim a Sant Cugat. En som conscients de tots aquests perills?
Jo me recordo que fa no sé si 2 o 3 anys és que els petards van incendiar, ja no a Collserola, no, a la Pollancreda. Allà al Teatre Auditori. Ai, i van cremar un tros de la gespa, i perquè els bombers van venir de seguida, si no els arbres i tot. Vull dir, a la ciutat, diríem, no cal estar a la floresta o les planes... No sé si coneixeu Sant Cugat, però aquí a banda del centre hi ha molts districtes que estan en ple Collserola. La Floresta, les Planes...
Vallorès
també és una zona molt, molt forestal, i és clar aquí... Però aquí des de sempre, bueno, des de sempre, des de fa molts anys, l'Ajuntament amb això, les normatives, bueno, com a tot arreu, però... A mi el que em fa una mica de ràbia és que cada any estem igual. No feu fogueres a no sé quants metres del bosc, no sé què, quantes petards, no sé què, però la gent no fan cas. Cada any hi continuen havent problemes, hi continuen haver també ferits, que els ha explotat un petard, no sé què, més la gent que veu i quan ja està una mica beguda ja tampoc no sap què fa...
no sé, és que és una llàstima que no
el descontrol, conscients. El descontrol de la festa, no? Seria?
Sí.
Sí, però la festa porta descontrol, és, al final és això la festa, no? Els carnavals de Rio, per exemple, cada any hi ha morts i morts, no? I les festes són, és una mica allò de trencar la rutina, la disrupció, el fer el boig. La part negativa de la festa és que la festa no només són petards, no només són coques de fruita o de llardons o una copeta de cava, sinó que a vegades doncs, hi ha abús d'alcohol, hi ha drogues, la gent, hi ha mobilitat, la gent va amunt i avall, llavors hi ha accidents, i en aquest cas, com que tenim pirotècnia, doncs hi ha incendis, i això és una cosa que jo crec que no s'hi pot, no és fàcil posar-hi remei, perquè és una mica va una mica amb la festa, no? la disbauxa. Mm-hmm. Llavors però sí que s'ha de demanar, lògicament... I no només és Sant Joan, sinó també Cap d'Any. Jo recordo un Cap d'Any que, per desgràcia, era a l'hospital a Bellvitge perquè tenia un familiar, i la gent d'allí em va... El personal d'allí, recordo una infermera dient-me, aquesta nit ja esperem que entraran no sé quantes ambulàncies amb gent, doncs, que ha tingut problemes i ha patit desgràcies, no? És una mica, doncs, la part negativa de
les festes.
Sí,
la cara i la creu d'aquesta mateixa celebració.
Però la festa de Sant Joan és una mica familiar, jo penso. Allò de fer-ho a les terrasses, a la gent que tenia un balcó gran... I, no sé, jo crec que no és com el carnaval o alguna cosa així, que és més social, no? Més de tothom al carrer, la rua, no sé què. Bueno, ara la veritat és que no ho sé. Nosaltres realment ho continuem celebrant en família perquè a mi no m'agraden els petards. Però...
Ho continuem celebrant.
Tinc aquest record de celebrar-ho des de sempre, excepte quan era adolescent, que ja anava amb la colla, però amb família, amb els cosinets, amb... no sé.
Doncs sí, és una celebració que es comparteix i es fa doncs, amb la família, es fa amb els amics, es fa amb els veïns i que la gaudim. Us sembla que canviem de tema i parlem d'una qüestió que pot semblar doncs, no sé si insòlita, ridícula o estranya, que és la situació que viuen al Regne Unit amb aquesta crisi de dentistes. Tal és la situació que la gent s'arrenca les dents, el que diuen odontologia domèstica. O bé, l'altra opció és anar a la sanitat privada, que els hi costa doncs, un ronyó i part de l'altre. No sé si heu pogut veure i llegir la informació. Us ha estranyat, us ha sobtat aquesta situació que es viu al Regne Unit amb aquesta crisi dels dentistes, que és que hi ha cues, llistes d'espera, se'n van a buscar... una ONG que s'encarrega doncs de solucionar-los el problema que tinguin. Què us ha semblat la notícia?
Pues és que la primera ho estic buscant i ara ho estic llegint. Sí que, però aviam, és que la penya està molt per allà,
Home, però és un problema, no és un problema, el problema el té la gent, però és que és de l'estructura del servei públic, de la sanitat pública del país.
I allà, però és clar, si estic llegint una senyora que s'està fent les dents, ella. Vull dir, es fa unes boles de plàstic polimorfo que se derriten quan se sumergen en agua caliente, les acomodo alrededor de la encía, los ajusto en su sitio y espero que encajen.
Caramba.
És que estan en situacions extremes.
Mare meva.
Clar, quan portes 5 anys esperant un dentista i el dentista no arriba, doncs si tens dolor i pateixes, doncs alguna cosa has de fer. Doncs es veu que aquesta gent es veu en una ampolla de whisky. De totes maneres, allà la sanitat pública sempre periòdicament té problemes, el NHS de britànic, no? Que és la Seguretat Social Pública d'allà, perquè fa uns anys tenien una crisi horrorosa d'infermers i d'infermeres, i molta gent d'aquí, moltes infermeres i infermers van anar cap allà a trobar feina i d'altres països d'Europa. És la cinquena economia mundial.
I mira com estan.
Clar, és un país, a veure, si parléssim d'un país del tercer món, doncs, pobrets, no? És un país que està, vull dir, que viuen en precari, però estem parlant del Regne Unit. I el Regne Unit se suposa que tenen diners per no arribar a aquestes, que cobren impostos i que tenen diners per no arribar a aquestes situacions tan dramàtiques. Clar, aquí a Espanya la veritat és que la Seguretat Social et cobreix un mínim també, quan a la boca, no? Quan a les malalties de la boca, i un mínim, i després si estan apagant, si tens una mútua doncs a través de la mútua i si no directament a la privada. És a dir, no és que estiguem anys llum o que estiguem molt millor que ells, però millor, jo crec que sí que estem, no s'arriben a aquestes situacions tan desesperades. Jo no, la veritat és que no ho acabo d'entendre tenint en compte el país, no?
Home, aquí també és caríssim, el dentista. Si t'has de reposar un parell o tres queixals i et fan un pressupost, ja pots comptar més de 1.000 euros,
Perdona, et dic el meu pressupost, Maribel, 8.800 euros.
Oi? Doncs pues clar, depèn del que t'hagis de fer.
Bueno, per això... tres implants, però com que no tinc prou de mandíbula, resulta que m'han de fer, m'han de treure de no sé on i fer un ingert.
Sí.
I esperar, saps? O un ingert de porc, o de no sé de què, o...
I encara que no sigui això tan, en fi, diríem que tan, que porta tanta feina, és que és caríssim el dentista. Molt. I a banda, si no tens una mútua o així, et fan esperar també. Vull dir que és una cosa que hauria de ser d'urgència, perquè quan es fa mal un queixal...
Però no, la situació és que no és comparable amb la situació que descriu aquesta notícia, que és que fins i tot hi ha cues per anar a veure dentistes pagats per una ONG. O sigui, s'explica el cas d'una ONG que actuava a l'Àfrica i que ara està treballant i està atenent a persones al Regne Unit. O sigui que la situació és...
A mi el que m'ha semblat més impossible és que se les acabin traient, però clar, amb unes pinces no poden, amb no sé què no poden,
desesperats.
Amb unes fanalles, amb unes alicats. És clar, tremendo. Però...
Molt ràpid que acabem.
Segons estic llegint aquí, resulta que tot això és perquè econòmicament van fatal, però bé, inclús dels retrasos a causa de la Covid. Imagina't tu,
si t'he fet 4
o 5 anys.
Amb la Covid estaven encantats perquè podien sortir amb una mascareta i es tapaven. Imagineu-vos.
Ho hem de deixar aquí. Que tingueu molt bona revetlla i ens tornem a parlar els pròxims dies. Maribel, Jorge, Emili, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, igualment.
Bona revetlla. I compta amb els petards.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moragas.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.